A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimecres. Com dic molt sovint, una miqueta equador de la setmana. Avui tinc, i no ho he fet a posta, tinc la tertúlia dels Jordis, per dir així. No sé per quin començar, però va, Jordi Cerqueda Sierra, preciso, benvingut
molt
i bon any.
Molt bon any. I només falta que facis la tertúlia del Jordi Cerqueda. T'estàs acostant.
M'està acostant. És que
t'estàs apropant.
En tinc un de veí, no sé si ens escolta, li vaig al darrere, però aviam... caurà, o sigui,
jo,
en algun sentit de la paraula.
Jo per dilluns 4, vull dir que...
Bueno, ja...
Podríem fer ple, aquí.
Porta'ls. O sigui que un dia la farem, o sigui, tenim pendent de fer-la des de fa ja un parell d'anys, però bueno, ja es farà. Bueno, per fer-nos companyia també, Jordi Barceló, l'altre
bon
Jordi,
dia, benvingut, bon any a tothom,
i bon any.
Sí. El dia dels Jordis, avui.
Sí, i no és Sant Jordi, o sigui que no... Això ja hauria sigut, diguem, com diuen els castellans, rizar el rizo, no? La tertúlia dels Jordis pel Sant Jordi. M'ho apunto, mira, m'ho guardo a calaix.
Ja tens dues tertúlies plenes.
Ara s'ha fet tan famós això de Sant Jordi. Quan jo era petit, Sant Jordi és que no n'hi havia gaires, però és que ara n'hi ha 250.000.
A mi em van explicar, perquè el vaig tenir aquí a la tertúlia, l'antic president de la Generalitat, el Jordi Pujol, organitzava, no sé si encara es fa en aquests anys, un dinar, un sopar del Jordi Pujol.
A veure, vas tindre aquí la tertúlia del Jordi Pujol?
Vaig tenir un Jordi Pujol.
Ah, vale. És que... no. També n'hi ha molts.
Per això ho he posat una miqueta en plan ampli. Sí, sí. Vaig tenir un dels Jordis Pujol.
Sí, sí.
Però bueno, ho fan. No, bueno, qui sap. No,
seria difícil fer de Jordi Cerqueda, seria difícil. Però podem provar, si volen els altres...
També, qui sap, ho deixem.
No, de Barcelona també n'hi ha uns quants. Aquí.
També.
De Jordis, Barcelona.
Bueno, de Barcelona. Més Jordi Barcelona... No, tinc un cosí que no sabia que era cosí meu, quan el vaig conèixer, es diu com jo, i és trombonista. És curiós.
Podeu muntar un dueto, no? O
sigui, bueno, ha vingut a tocar, ell ha vingut aquí, jo l'he convidat, ha vingut aquí a Andorra a tocar nosaltres amb la Grossman, amb la banda, i ha vingut a tocar, i resulta que parlant, el seu avi i el meu avi eren cosins.
Ostres.
Bueno... Mira, coses que passen.
Ja que tinc aquí, parlant de músiques, que, de festes que han passat, molta gent ja se li fa una miqueta el duel entre el Christmas o del George Michael o de l'altre artista, ara no em ve el nom, la Maria Carey.
Maria Carey, sí.
Ah, exacte. Sí, dius, n'hi ha d'altres, però una miqueta són aquestes les repetitives, no?
Sí, això...
Potser vindria bé algú que ja en fes una altra nova, no?
Estem en ello.
Bueno, va sortir a la premsa el que guanyava cada any la Maria Carey de drets d'autor de la cançó aquesta.
És brutal.
Una cosa brutal. Era, sí, sí. No sé quan era, però vaig trobar i dic, ostres.
Sí, ja, ella ja pot viure ella, els seus condescendents.
Sortia
generacions futures.
Una quantitat diària. No sé quan era l'any, però cada dia li queia no sé quantíssim d'això, perquè és de les més reproduïdes del
però
món.
Milions.
És una cosa espectacular.
Sí, és espectacular.
Bueno, ja diguem una perspectiva, qui sap, de quin torre, que surti alguna
cosa? Que surti una nova cançó per Nadal, sí. Sí, sí. No puc dir noms, encara bueno, no ens hem posat, però que està en ment.
Tenim primícies ja per Nadal del 2026, per dir
sí, així. Sí, ja s'està coent. És a dir, no, encara no hem posat a bullir l'olla, no? Però els elements ja estan escollits. És a dir que...
Bueno,
ja. És que o es fan temps o si no després
no està clar, clar.
Això és com l'escudella, no? Una miqueta, que són
això,
dies d'escudella.
A l'estiu ha d'estar ja fet, assajat i posat i gravat, i bueno, i per llançar-ho cap a de cara a l'octubre, novembre, doncs que ja pugui estar.
Bueno,
doni la llum.
Tenim primícies aquí a Ràdio Galileu, o sigui que de primera mà. Ja que estem una miqueta en el món artístic, fa pocs dies una nova productora que s'instal·la aquí de cinematogràfica a Andorra, sí, té interès de caire mundial. Clar, sempre diem pel·lícula, música, van lligades. Bueno, és un canal, diguem, d'activitat econòmica de més per al país que... pot portar, doncs ja tenim molts artistes al país, entre altres, dius que pot haver-hi una col·laboració possible.
Sí, jo de fet, no sé si estem parlant de la mateixa, jo he rebut una proposta o una, digues, una demanda en aquest sentit, en el bon sentit, una demanda en el bon sentit, d'una productora que està fent un llargmetratge que es farà i es gravarà aquí en el país, i bueno, em van demanar que fes la proposta per composar i gravar, doncs, la banda sonora d'aquesta pel·lícula, no? I musicar totes les escenes d'aquest llargmetratge. Jo estic esperant que em diguin alguna cosa. Vull dir que no... Clar, no, no em van dir, no diguis res, jo no dic res, és que no... Que a mi jo m'estàs parlant de justament del que em van demanar.
És a Silence, bueno, Silence Productions, la Caterra. Ho deixarem aquí en punts suspensius.
Exacte.
Exacte. Jordi, jo he vist el, per aquestes festes, hi ha hagut a Andorra Televisió lo de l'Hotel Pol.
Sí, sí, sí.
Molt, molt, molt ben fet, bueno, són... Són activitats que...
Vaig trobar que sí que estava molt ben fet i ja crec que ja ho vam comentar que m'ho vaig passar molt bé fent-ho perquè em va... Jo vaig marxar d'Hotel Pol als 11 anys, per tant, era molt jovenet. Però m'ha servit per recuperar coses, que entre les fotos i parlant amb gent que no recordava i realment ha sigut una bona experiència.
Això que parlàvem ara, nova, una productora doncs, que està interessada per posar-se aquí a Andorra a instal·lar-se i doncs, tenir activitat, això no diríem que és una miqueta nou perquè ja n'hi havia... però diguem, no potser de la mateixa dimensió. És cert que ara que s'està parlant molt d'aquesta diversificació econòmica, trobar altres, no diguem fons d'ingressos, però atractius professionals i activitat professional per Andorra...
Jo crec que són les coses que ens interessen en aquest país, que ens vinguin aquest tipus de gent que es volia estar al país. No, potser d'altres no calen, no? Però aquest tipus de productores, de coses d'artístiques, jo crec que és una molt bona idea, que una bona opció que tenim al nostre país per anar creixent en aquest sentit.
D'això potser em ve al cap excel·lent pel·lícula, o Fred que crema, potser ha posat una miqueta més a Andorra en evidència, dir, ostres, dius, es poden fer doncs, històries, gravacions, paisatges i moltes coses, tant del país com després que es vingui a treballar també per al país.
Bueno, de localitzacions ja ho sabíem que les tenim, el país és molt xulo, vull dir, no es faltaria, però més que res, jo em sembla que el que ve són aquestes empreses que no, ja no es tracta només de produir coses aquí al país, de fer aquí al país, és una miqueta més visió de sortida, no?
I qui sap, potser hi haurà gent que està en les filials del teatre, actors o altres, diguem, vessants que estan totes lligades a aquest món artístic també que poden crear o generacions interessades o futurs actors amb un èxit més o menys important també.
Sí, de fet les empreses que siguin sòlides, no? No que estem venint, que estem veient, no? Tot aquest dels youtubers i tots aquests influencers que...
És que la paraula l'has dit, tu, sòlides.
Exacte, per mi tot això és fum i en el moment en què el fum es desvaneixi sortiran i marxaran al Japó o a qualsevol altre lloc.
O a Dubai o allà on els sembli que fa més bon temps, més calor i paga més.
En canvi, les coses sòlides, que són les que tenen trajectòria i donen també esperança a la gent que viu aquí, els nous talents que surten, la gent jove que es cria aquí, que estudia o estudia fora i ve aquí, si tenen empreses sòlides, no?, que internacionals, que des d'aquí promoguin cultura, art, el que sigui, no?, a nivell de cinema o producció, sempre tindran molta més sortida, no?, i serà una oportunitat de cara als que estem aquí. Per tot l'altre, com he dit, jo penso que és fum.
Sí, sí. Això és fum. Tu parles d'inversió i l'altre és... fum, ni més ni menys.
Sí, és cert que el que deies tu, Jordi, els youtubers és una cosa més o menys efímer, per dir-ho així, té el seu cicle de vida, per dir-ho d'una manera.
Ho desconec força, però jo crec que és així. Vull dir, ara ha donat la circumstància que uns van trobar que Andorra, doncs mira, es pagava menys, es viu molt bé, vale, doncs han vingut. Un altre dia en sortirà un altre que dirà, doncs escolta tu, a Mònaco igual, però és que a més hi ha més glamour, i se n'aniran allà, o a Dubai, o a Miami, no? Sí,
bueno, doncs, això ho parlava jo amb una persona del món immobiliari bastant forta, i em deia, dius que aquesta gent venen aquí, sí, venen aquí per una qüestió fiscal, però després on se van a gastar els diners que guanyen, on és? Se'n van a Eivissa i se'n van a aquests altres llocs, no? Perquè el glamour i perquè la festa està allà. El que necessitem, penso jo, el que dona més valor és les coses que són sòlides, que es queden i que repercuteixen.
I construïdes des de baix, no imposades ni aparegudes així, no? Tenen que tindre una base.
Jo soc tan jo amb això. Això vaig fer a l'escola, dins de l'escola he muntat un estudi de gravació, per dir, anem a fer les coses des d'aquí.
Que
hi ha potencial aquí.
Clar, que no renego d'aquesta gent que han vingut, i estan pagant els seus impostos, fan una despesa al país, i no dic pas que no, però crec que és això, com dieu altre, doncs, trobaran un altre lloc millor o més divertit i marxaran, com els de les bicicletes, o els de les motos, o aquesta gent. Bueno, és una cosa, crec jo, que estem ara a la cresta de l'ola i un dia no hi serem. I ens quedarem les coses que haguem construït aquí des de amb una base sòlida, si no.
Ara que comentaves el tema motos, El Marc Márquez fa pocs dies ho va dir, va intentar ell estar aquí a Andorra i va aguantar 2 mesos i escaig, i va dir no puc.
Bueno, no comparteixo la seva visió, però bueno, ell ha dit això, suposo que té els interessos per dir-ho. Finalment està a Madrid per un tema també d'imposició, d'impostos, no sé, ell sabrà, vull dir, no...
Sí, cadascú es compra a casa seva com li dóna la gana.
I no? dir que no pots aguantar 2 mesos a Andorra és que em fa molt mal, tio, ho sento.
Sí.
Em sento, jo porto 70 anys i estic molt bé i molt content.
Home, si em dius que estiguessis en un refugi, diguem, al cantó Llall Negre, perdut, incomunicat, ho podria entendre, jo, no?
Poder allà s'està molt bé, eh?
O potser allà s'està molt bé.
Sí, sí.
En fi, ja cadascú ve de la seva manera. Del que dèiem, d'aquesta visió de que cadascú veu de la seva manera, han començat les assemblees ciutadanes per repensar el futur d'Andorra. Visió 2050. Clar, dius, ostres, 2050, ara estan al 2026, dius, estem mirant molt lluny, però bueno, aviam què en sortirà.
Bueno, suposo que tindré idees i tindré bases per fer coses, no estigues malament. Ara realment a mi em sembla que estem anant molt lluny, al final és una cosa que no és vinculant, segur que algun profit se'n traurà, però dos conec, vull dir, no et podria pas dir més del que has dit tu.
Està molt lluny, jo 25 anys més ja, no, això... estaré jubilat ja, o sigui, poca cosa podré fer.
Jo no ho explico.
Ara, d'això, clar, si mirem una miqueta en el retrovisor, hi ha hagut l'Andorra 2020, hi ha hagut tot un projecte que s'ha fet... vist el passat, dius, en sabrem tenir la diguem percepció de el que havíem projectat, que no s'ha fet res o molt poca cosa, aquesta visió de 2050, el que es voldrà escoltar o intentar fer, què en farem?
En tot cas, està clar que el que es pensa 25 anys abans segurament és difícil de que es pugui arribar a complir. Jo no crec que fa 25 anys penséssim que haguéssim arribat a aquest punt que estem ara, que no sé si és bo o és dolent, jo francament penso que no és massa acertat el que ens està passant. Suposo que fa 25 anys no havíem pensat que arribaríem a aquesta situació de quasi col·lapse que tenim permanent al país, de falta de llocs per viure, falta de llocs per treballar, no ho sé, no crec que fos la idea que teníem fa 25 anys.
Llocs per viure no en falten, n'hi ha.
Bueno,
el problema és qui pot accedir, no, a aquests llocs.
Sí, també.
A mi m'agradaria saber, quan estigui tot això construït i tal, realment qui vindrà. No,
avui surt el diari que el 25 ha baixat un 30%
l'obra nova,
per tant suposo que ja es anirà autorregulant. El problema és que potser hem fet una mica de tària.
A mi l'única cosa que em preocupa és, o sigui, quin tipus, és a dir, aquests pisos que hi ha torres que estan venudes, encara no estan acabades de construir, no? Venudes, però aquí, a inversors, a famílies que vindran aquí,
estan molt buides, bueno, estan menudes i estan plenes, però no crec que hi vingui molta gent. No dona la impressió, eh?
Jo, és l'única cosa que el neguit que tinc és aquest, de saber, ostres, tants pisos, pensa que estem parlant de centenars de pisos, al centre d'Andorra mateix.
Ara l'obra nova que ja està adjudicada, Andorra la Vella, la zona de... Sí. Per la zona de l'estació d'autobusos,
sí,
allà s'està construint, que jo no sé quants pisos...
Està quasi tot venut.
Està venut.
Jo estic en busca de...
Jo no sé quants...
Nosaltres estem buscant un lloc on a viure, i hem estat mirant i observant, i ens han dit d'allà, per exemple, l'estació d'autobusos, em sembla que una de les torres ja està completament venuda. Dius, sí. Qui ho ha comprat, això? Són famílies, vindran. Ostres, si són famílies, fantàstic, no? Vull dir, vol dir que això és caldo de cultiu i és genera riquesa, no? Però si qui ho ha comprat són inversors, i què faran d'això? Posar un lloguer, i qui ho llogarà, no?
Al final, a quin preu, sobretot?
A quin preu, no? Clar. A veure, ja sabem a quins preus ens estem manegant.
Clar, la cosa és que estem parlant de...
És el neguit que tinc, no?
390.000 metres, i ho dius molt bé, Jordi, no? Molt bé, 390.000 metres, però per qui? Com? Quan? I per què? Per dir-ho així, eh?
Allà, aquells que hi ha allà, pisos que de menys de 600.000 euros no baixen. Potser hi ha gent que s'ho pot pagar, perfecte, no? Però la immensa majoria de gent treballadora...
Clar, i el que el compra per 600.000 i el vol llogar, doncs el tindrà que llogar per 3.000 o 3.500 o 4.000, perquè si no, no li sortiran els números.
Exacte. El tema no és a quin preu es lloga, el tema és, hi haurà gent que podrà pagar això? quin tipus de gent vindrà a pagar això? Bé, no sé, suposo que els que han permès que tot això estigui ja s'hauran autofet les respostes a aquestes preguntes, no? O se les hauran fet. Si no, anem malament.
O no forçosament se l'han fet, perquè es veu doncs, ara un mercat en creixement i dius, bueno, doncs, si em puc aprofitar d'aquesta bombolla, però clar, segons la regulació que hi hagi al mercat, potser et costarà més car el collar que el gos, per dir-ho així.
No, de moment no ho sembla, però bueno, potser sí.
Sí, potser sí.
Sí, sí, potser sí.
Ara, el que diu el Jordi, dius, clar, si una família o la persona que hi vagi et pots permetre 3 o 4 mil euros de lloguer, això vol dir que tens una economia que potser també et permet fer l'adquisició d'un habitatge.
Ja, però el que dèiem abans, ara estem a la cresta de l'ola, potser d'aquí 5 anys estarem a sota, i aquesta gent dels 4 mil euros de lloguer mensual pues, no eixiran, i això ho tindrem aquí. No sé, potser no, eh? Tant de bo tot segueixi funcionant i ens vingui molta gent amb molts diners per poder llogar, si no, no sé què en faran.
Sí, si no serà, bueno, tornem una miqueta al temps del 2008, per dir-ho així.
Sí, sí.
Bueno, ja veurem. Parlant, quedant-nos en el tema de l'habitatge, ja que l'hem atacat, bé, el senyor Alcobé, el cònsol de Canyó, feia una proposta d'entre 100 i 200 pisos per als temporers, a la zona de Sol 10 al Tarter. Bueno, cert que és una necessitat també, però clar, dius, a partir d'aquí ja té que tenir els terrenys, trobar-ho, fer-ho i que siguin disponibles, no es fa d'un dia per l'altre tampoc.
Bueno, si en parla, suposo que deu tindre un preprojecte per fer-ho endavant. He vist al diari que molta gent critica que, bueno, finalment, per què els temporers sí, per què no la resta de ciutadans no. Bueno, suposo que és per arreglar un problema que és real. Els temporers no venen perquè els costa moltíssim viure, i si podem solucionar el problema dels temporers, potser es podran, això repercutirà amb la resta de lloguers, dic jo. Però en tot cas està clar que hi ha un problema d'habitatge de temporers, és una cosa que portem ja anys arrastrant, això.
Bueno, és que el tema del temporer, tots els que venen a treballar, és a dir, si són temporers, no?
Però ens fan falta, perquè finalment aquí visquem d'aquest negoci de la neu
i
l'estiu igual, perquè ara funciona.
Qualsevol persona que ve aquí a treballar, saps que té un any
de permís. I llavors es té que solventar.
És temporer, d'alguna manera, no? Aquesta persona vingui per la neu o vingui per qualsevol altra cosa.
Al final ve a treballar i algun lloc que té que es pugui viure.
És a dir, aquesta persona produeix, deixa, no? Alimenta la casa, alimenta els impostos, tot el que mou el país, no?
El comerç i tot.
I ha de tenir un lloc on pugui viure. O què volem? Que visquin a baix?
Llavors, si és una solució només pels temporers, a mi em sembla bé, vull dir, després busquem solucions per la resta, no? però que si podem solventar una, doncs solventem-la.
No, i del que dius és que també potser descongestiones una part del mercat d'habitatge en unes zones més llunyanes que també obliga uns desplaçaments, que potser serien doncs, per famílies més properes, i també el temporer potser li interessa, doncs,
si està més a prop de la feina,
dius, bueno, doncs mira, si treballo Sol 10 al Tarter i tinc la sort de tenir doncs, un habitatge per la temporada a prop d'on estic,
millor que tindré que baixar a Sant Julià, que,
per exemple,
temps i diners.
No, és
I més col·lapsa.
I més col·lapsa.
No sé vosaltres, avui he baixat jo de la Massana, de l'Aldosa, no sé què ha passat, però hi havia un col·lapse.
Avui no, és cada dia.
Jo avui m'he aixecat una mica més d'hora i he pensat, dic, què passa aquí? És bo que no, que és cada dia.
A més, ara no hi ha les motos perquè està geladet i la gent que va a motos la deixa a casa i agafa el cotxe. Passa a les grans ciutats, també, això a Barcelona passa igual. Quan fa mal temps es col·lapsa més.
Sí, bueno, els paraigües tenen quatre rodes, no?, per dir d'una manera, segons les ciutats. Aquí som el cas, però nosaltres aquí, a més, tenim el tema de les nevades. Parlant de tema nevades, bé, tenim l'inconvenient que connexió amb França, a la mínima tanquen la carretera, sí. Hi ha hagut queixes tant de part de cònsol d'Encamp com comerciants, dius, és que a part dels diners que ha costat el túnel o la galeria per l'allau que hi havia accedint cap al pas a la casa, dius, és que a més, per condicions climatològiques no massa tampoc dramàtiques, els francesos tenen la carretera.
I els hi costa molt acceptar que els puguin ajudar i que baixin els del COEX a obrir-li, costa. Bueno, suposo que són interessos comercials, i dic jo, i els hi deu convindre, que de tant en tant un diumenge pues, vagin a comprar accés termes en canvi de pujar a Andorra. I juguen les seves cartes, és com TV3 quan no parla de que Andorra tenia molta neu i només parla de la Molina. Bueno, són interessos comercials, cadascú juga amb el que té a la mà.
Bueno, del que dius, tampoc l'oferta, diguem, comercial que hagi a Exetermes sigui, diguem,
comparable. Tindir tax de Termes per dir alguna cosa. Poden anar a Toulouse, per exemple, no?
Sí, bueno.
A Tolosa.
Sabem que els de Tolosa i tot el que és l'Alta Garona, tot el que és per allà, pujant al pas a fer compres i és un motor econòmic del país important, el pas de la casa.
No, segur. No, seguríssim que sí. Em va explicar un que té una representacions d'alimentació, el volum de... el percentatge de volum que tenia la pas de la casa en relació al resto del país, és tremendo.
Sí, sí.
És un motor.
Aviam si, bueno, dies de bon temps i tal, recuperaran aquesta diferència perduda o no, és una miqueta el repte cada vegada que hi ha un tall de carreter, dius, bueno, compensarem una miqueta el que no s'ha pogut fer? Gran incògnita.
Bueno. A mi em sorprèn aquesta previsió que tenen els francesos perquè van dir que tancarien molt abans de que anavés. O sigui, ho sabien, que cap de setmana estaria tancat. Després va nevar, està clar, eh? Però ho van anunciar, ho diuen, tancarem perquè hi haurà mal temps.
Bueno, però tampoc va ser una nevada d'aquestes, com hi ha hagut a principi dels anys 2000, que per exemple Soldeu va estar incomunicat durant 3 dies, per dir-ho així.
No va ser res d'altre món, no.
Vam tenir una nevada fa 3 anys o 4 per desembre també, abans de la Puríssima, que va ser espectacular, i no estem ni a poca comparativa del que va ser. No. Sí, ho veuen potser a principi de precaució, diuen, en cas de...
Bueno, també deuen tenir prioritats. Si tenen que obrir, potser els interessa més obrir cap a Font Romeu i les seves estacions que obrir cap a Quindorra, que és lògic, no deixa de ser... Suposo que tenen que prioritzar una cosa, pues es prioritza el seu.
O potser no tenen tantes ganes de treballar com els del COEX, també. Bueno,
tot pot ser.
A nosaltres ens interessa, i amb ells, allò, al cap... Si sí, sí. Tu mires des del cantó francès, és com, ostres, obrirem aquí perquè vagin allà a comprar. Quan el que ens interessa és que comprin allà i paguin impostos allà.
I que esquiïn
no?
Allà i que omplin les seves estacions.
Per això és que és de sentit comú, no?
Sí. Ara, el que també es té que dir, si Andorra ofereix doncs, els seus serveis, a més no els hi costa res. O sigui que, dius, entenc la divergència, no? Dius,
però aquí està la capacitat, no, dels polítics, que són els que han de negociar, no, que aquestes coses les puguem resoldre, perquè ells no es vindran ells a ajudar-nos en aquest sentit.
No, clar, ara el que em pipa és que et dius, bueno, hi ha una galeria que ha costat diners, que Andorra ha pagat amb un cert percentatge, sí, per, teòricament, doncs tenir un accés més àgil, i al final res de res.
Res de res.
O sigui que sí, sí. Hem pagat per mirar, no?
Una obra important, eh?
Una obra important.
No sé quants metres té la galeria, no? Aquestos...
No sé ni alguna cosa, em sembla.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, això és... Sí, sí. Això ho paguem tots, això.
Sí, sí.
Ben cert, bueno, esperem que no hi hagi més talls aquest hivern i que tothom estigui content tant d'un cantó com d'altra banda de la frontera. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Barceló i el Jordi Cercadesierra amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Barceló i el Jordi Cercadesierra. Bé, parlàvem de turisme, de venir a compres. Bé, una cosa que... Tax Free, 6,2 milions retornats per Espanya de compres que s'han fet allà a andorrans. Bueno, és un volum important. No hi ha hagut ni creixement molt espectacular ni baixada molt espectacular, ja diguem un ritme de creuer, per dir-ho així una miqueta.
Sí.
Sí,
sí, sí. Ara, 6,8 milions has dit? Són...
6,2.
Això representa uns... entre 40 a 50 milions de compres?
Aproximadament, sí.
Declarades, clar, que moltíssimes no es declaren. O sí que es declaren, no, clar, el Tax Free tot no declara. El que no es declara és l'entrada a la bany.
Estàs exempt per sota de 300 euros.
Sota de 300 euros, sí.
jo particularment soc dels que entro i declaro.
Que al final es paga una misèria, que, és que, no, que val la pena parar.
I mig no és res i tens...
És pel temps que tardes, només. No és res. No sé, a mi em sembla tot aquest... gent que es mou per anar a comprar, no ho acabo d'entendre, eh? Ho dic, a veure, hi ha coses que només les pots comprar a baix i pujar-les perquè aquí no hi són, això passa, però baixar a comprar diàriament als mercats aquests de la Seu, o als supermercats, no ho acabo de pillar, perquè realment
hi ha gent que ho fa, eh?
Hi ha molta gent que ho fa, però en canvi també hi ha molta gent de la Seu que pugen a comprar a Quindorra.
I tot... hi ha productes que pujar aquí et compensen i hi ha productes que baixar allà compensa. Jo crec que per la gent que conec que baixa, no? Que baixa a comprar al Mercadona, que baixa a comprar en els supermercats que hi ha a baix, els hi surt a compte quan van a fer una gran compra. O sigui, per comprar un sabó no compensa. Claro, sí. Però quan han de comprar, han de fer la compra del mes, per exemple, dels productes que no són caducos, vull dir que vam estar parlant això amb un amic i surt a compte, s'estalvien quasi 30 o 40 euros amb una compra d'un carro, home.
Que són la meitat, perquè tens que baixar, perds unes hores, gastes gasolina...
Sí, el dissabte anem allà al mercat de la Seu, aprofitem, fem un dinar allà, comprem i pugem.
Això ho trobo molt bé, anar al mercat i fer un dinar, perquè no tenim un mercat aquí a Andorra, baixar a comprar el sabó, i té que molta diferència, igual hi és, ho desconec, eh? Igual
hi ha gent que disfruta amb això, no? I hi ha altra gent que diu, evidentment, baixar per això, per estalviar-te què? I el temps que perds en baixar i pujar, no?
Sí, sí.
Però hi ha gent que sí, poder aquests 6,2 milions, no?, amb tax-free que recuperen, que s'han retornat, no és la gent que va al supermercat, poder esperar altres coses.
I segur que hi ha altres coses. No és...
es pot entendre, i crec que no deu ser per productes de 50 o de 30 euros, però estem parlant de productes que generen molt de retorn a nivell IVA i que després a les baix no es declara. Aquest és el que s'hauria de vigilar, no?
Jo una vegada, la primera vegada que el vaig fer servir, això del tax-free, no ho havia fet mai, no ho sabia, quasi acabo a la presó. Era un tema d'una bicicleta, que un accessori d'una bicicleta, no valia res, m'estalviava 10 euros. I la noia que va la reparar diu, fes el tax-free perquè val la pena i tal, i va, fem-ho. Pues resulta que, no sé per quin set ciències, era resident fiscal a Espanya, jo, quan no tinc absolutament res, ni tinc res de res. Va costar, que em traguessin, vaig tindre que fer un munt de tràmits amb una gestoria de la Seu, i sembla ser que, bueno, pues que el senyor que m'atendre de l'agència tributària, que era un tio molt amable, les coses com siguin, diu, no, passa amb gent, diu, vostè no té res a Espanya, diu, no tinc res a Espanya, jo, i té un compte corrent, dic, té un compte corrent, però és un compte de la xocolata del lloro, per quan tenia les meves filles estudiant. El tio anant mirant, diu, vostè va estudiar a Espanya? Dic, sí. Diu, a Madrid? Dic, no, a Madrid no. Dic, no, a Barcelona. I pues resulta que des de que vaig estudiar, que fa, imagina't, fa 50 anys que vaig estudiar, per algun motiu, algun tràmit es va fer a Madrid i constava com a resident fiscal a Espanya.
Ostres.
I l'home em va dir, arregleu-ho perquè... Jo em dic, no, això no té cap importància, m'és igual, no? Diu, sí, qualsevol un dia que el pari la Guàrdia Civil o els Mossos amb el cotxe, diran que vostè és resident fiscal a Espanya i perdrà el temps que calgui perquè ho tindrà que demostrar. Dic, no, val, però ho hem de arreglar. I és una situació que després, parlant amb gent, hi ha altra gent que també li ha passat.
Això és kafkaià, quasi, el que estàs
sí,
explicant.
Sí, sí. A veure, tothom va ser molt amable, les coses. Jo vaig amb la cosa de la bicicleta, dir, la noia... Hi ha aquella màquina, hi ha una màquina per fer això. Que
sí, que hi hagi un codi de barres.
I allà em va sortir escrit que no, que tenia que entrar a dintre la agència tributària. Entro dintre i diu, no, té que anar a la Guàrdia Civil perquè hi ha algun problema. Vaig a la Guàrdia Civil i aquell senyor em deia que, pues sí, esto lo arreglamos en un momento. Diu, ¿qué es un jamón? Dic, no és un jamón, és un cargador de la bicicleta, no? Diu, vale, pues lo arreglamos. I el tio fica, diu, no, tiene que volver a la agencia tributaria i torna cap allà, i llavors em van dir això, que jo constava com a resident fiscal espanyol.
Ostres.
Bueno, i potser com tu n'hi ha més i no ho saben.
Això no, que seguríssim. Després m'he trobat amb gent que ha sigut el mateix cas.
Sí, els temes administratius a vegades dius, sense saber, estàs, no diguem, amb una complicació, però amb una part, diguem, desconeguda... genera complicacions.
La burocràcia que s'ha de fer.
També em va sorprendre perquè això era una cosa molt antiga i jo he tingut coses, no coses, he fet pagaments, he estat en hospitals i mai ningú m'ha dit res de res, no?
Misteris, ara el que dèiem d'aquests tax-free, és cert que també nosaltres tenim una oferta comercial important aquí al país, però clar, hi ha moltes coses que no forçament trobes temps, ho pots fer venir, i aleshores dius, mira, me'n vaig a passar un cap de setmana a Barcelona, me'n vaig a passar un cap de setmana a Tolosa, ho compro allà i faig el tax-free quan torno. Això també
sí, sí.
Passa. Bé, bueno, està la guaita els que ho fan, doncs, que tinguin la... la documentació està al dia amb l'agència tributària d'una banda o de l'altra.
Jo va ser una sorpresa, bueno, ho explico com una anècdota perquè va ser un tema divertit, no? Però, que, dic jo, però si no tinc res, jo, que si no, com pot ser això, no?
Bueno, sorpresa, si no, tindrem, a més, per aquesta Copa del Món d'esquí a Sol 10, el mes de febrer, tindrem un supergegant, perquè no s'ha pogut fer a l'estació on estava prevista. Bueno, una prova més i...
Bueno, això és una... manifestació de que realment quan s'ha fet les coses aquí a Andorra les fem ben fetes, hem sigut superar situacions molt difícils, l'any que va fer aquella ventada i aquella nevada, ho hem resolt, per tant si ens fan la confiança de que en tenim dos, si ens en donen una tercera que es té que col·locar algun lloc, doncs crec que a la fi se'ns deuen tindre amb molt bona consideració i és d'alegrar-se que sigui així.
Sí, 27 de febrer es farà, o sigui que neu per la que ha caigut, entendem? No, no.
Jo sortia ahir, o no sé si el cap de pistes o algú del Tarter, que deia ara el que convindria és que no nevés més ja, perquè la tenim perfecta la pista i com que aquesta gent la utilitzen d'aquesta manera tan dura i tan gelada, sembla que si no passa res ja ho tenim solventat.
I que no pugin les temperatures.
I que no pugin les temperatures, clar, clar.
Exacte.
Sí, bueno, estem a l'hivern, és cert que a vegades hi ha com una miqueta avui, deien meteorològics, hi havia una miqueta d'inversió tèrmica per al fet de l'anticicló, però bueno, tenim bons auguris que...
El cap de setmana neu, altra vegada.
Sí. Bueno, per les escudelles, ja que el 17 és...
És molt bonic, és molt bonic que nevi amb l'escudella, t'ho dic en sèrio.
Home,
jo
que faci bo al migdia, va, que nosaltres hem de tocar instruments de vent i estan molt freds.
Sí, sí. Això, bueno, cadascú s'ho mira al seu costat.
Però jo miro des del meu cantó. No?
Algun any que es feia encara a la plaça del poble, quan els que treballen estaven preparant-ho amb el fumet aquell i nevant, és una passada de xulo. Passava en fred, però és xulo.
Sí, bueno, jo em recordo de l'època on es feia Avinguda Meixell al restaurant de Truita, de també passar fred allà a l'Avinguda Meixell.
Sí, sí, això va començar els Antonios d'aquell, de l'Avinguda Meixell, entre ells el meu sogre, que va ser un dels tres Antonios, el Toni Puigallívol, el Santa Creu i un altre, no recordo què és, que van ser els iniciadors d'aquesta cosa, que ara em fan a tot arreu, m'han fet el post de la casa abans d'ahir, Escaldes a Fan, a Sant Julià, bueno, està bé, és una tradició xula.
Sant Julià entre setmana, si...
Per Sant Sebastià.
Per Sant Sebastià.
Que és uns dies després, no sé...
Sí, no sé quan cau, però serà segurament mitjans de la setmana que ve. Bé, parlàvem de neu, a mi m'ha sorprès el número. Hi ha hagut 20 sancions per no dur els equipaments durant la nevada provocada per la borrasca Gorreti. Dius, bueno, potser hi ha hagut una miqueta més de madura, perquè generalment hi ha hagut moltes nevades, molts saraus a la carretera, i o ningú de sancionat, una o dues, dius, potser ja és una miqueta hora de... apretar el cargol, que la gent vagi amb consciència, tant els d'aquí com els de fora.
A mi em semblen poques, perquè em sembla que molta gent no et porta equipaments.
Jo crec que també són poques.
A mi em semblen poques, pel que veus. I perquè ara mateix tothom ho sap, que abans potser no ho sabia, la gent ho sap tothom, que a partir de no sé quin dia d'octubre...
Sí, no, d'octubre o novembre. Sí,
o novembre, es té que tindre els equipaments ficats i la gent fa cua per canviar les rodes, ho sap quasi tothom.
Jo tinc amics que pugen de Barcelona i diuen, escolta, però he de portar les cadenes, home, les has de portar, que no vol dir que les hagis de posar.
Exacte.
Simplement les has de portar, és un país de neu, i es posa a nevar i al cap d'una hora ja tens 5 centímetres de neu
i
si no les tens, tens
un
problema. I ara
amb lo fàcil que és ara amb aquestes cadenes de...
De tela. Bueno, de aquesta roba. És una altra. Escolta'm, que podem obrir una empresa només de recollida de draps que queden als carrers?
Sí, sí.
Escolta, ens farem d'or.
A la pujada de casa meva n'hi ha dues.
És algo tremendo, eh? L'altre dia baixant de la Massana em van comptar 30.
Sí, sí. Bueno, sembla que quan no hi ha neu es fa molt bé i salten.
Sí, salten. El túnel dos Valires està ple.
Em refereixo que ara, abans era complicat ficar unes cadenes de ferro. Ostres, era una feinada i molt les mans, el fred, ara mateix amb això la poses un moment, per tant no costa res i valen 20-30 euros. Portar-les a la maleta tampoc és cap problema.
Sí, surten
i ja està. Salten i allà es queden. No te'n deus donar compte, que salten quan no patina, doncs deus anar tirant, dic jo.
Bueno, ja potser el que dius tu, Jordi, un filó d'empresa
de
recollir-les,
de reciclatge.
A reciclar-les i fas parells, perquè sí. Si en trobes una i potser...
Clar, tens que anar comparant, fent una...
Sí, sí.
Bueno, qui sap, potser potser estem donant idea a algun de negoci.
Avui ja ho ha pensat, això, eh?
O no, o potser no, qui sap.
En tot cas, em sembla molt bé que feien els controls i que es miri d'evitar, perquè moltes vegades es creaven uns caos tremendos perquè hi havia algú que no anava equipat, es quedava travessat i hi érem. Doncs, per tant, com més ho mirin, més bé em sembla.
Sí, com? Doncs veurem les properes nevades si hi ha més a cotes baixes, a dir, com la gent agafa consciència d'aquestes possibles sancions, perquè són 180 euros, eh?
Sí, no, no sé quan és.
T'han pujat els preus, no?
No ho sé, no sé si hi ha hagut una...
Déu-n'hi-do,
però ara està molt, a més està com molt tot estipulat, hi ha, alerta groga, vermella, verda, i a cada una et diu el que pots fer i el que no pots fer. Vull dir, pensem que a partir de la vermella és cadena sí o sí, vull dir, fins a l'anterior, amb rodes de contacte, funciones. Bueno, però està bé, no?, que estigui, així de...
Sí, i amb el que dius tu, segons els nivells d'alerta, també velocitats i
velocitats, exacte, pots anar fins a primer 60, després un altre que és fins a 30. Bueno,
veurem si la repressió, malauradament, a part de la comunicació, doncs consciència més la gent, perquè a vegades si no hi ha el pal no...
Sí, no, ens passa tot el mateix, eh?
Bueno, potser el que ha sigut un pal, pressupost, la majoria doncs ha tancat el pressupost refusant quasi totes les esmenes de l'oposició, Bé, veurem aquesta llei de pressupost, que com serà per aquest 2026, però és cert que ha quedat així.
Però això és el mateix de sempre, sempre va ser igual, no?
No ho sé, no tinc records dels pressupostos anteriors, però bueno, sempre doncs, hi ha, no diem una estira i arronsa, però entre el que es proposa i el que es fa al final...
El pressupost el fa la majoria i l'oposició, la seva feina és contestar-ho, però si tens majoria, doncs ja està. Suposo que qui fa el pressupost el fa amb el pensament de que fa el millor possible, no? Amb els recursos que té i el que pot revisar, no?
Sí, cert. Això, bueno, això condicionarà també a recursos per moltes coses, aquests pressupostos que, bueno, per sort, com deies tu, Jordi, abans, l'economia del país està en una molt bona situació.
Avui és molt divertit, eh? Sí. Dius, com deies tu abans, Jordi, no sé qui ho ha dit, si ell o jo.
Clar, clar.
Estic a pensar, qui ho ha dit, això?
És per fer...
Si és una qüestió econòmica, segur que eres tu.
No, que va, que va.
Parlant de música, aquí ja tothom em mira, no?
Pues mira, jo soc un amb música i amb economia, amb les dues coses.
Quedant-nos una miqueta en l'àmbit polític, el grup parlamentari Concòrdia havia fet una proposta doncs, de que hi hagi doncs, llistes unipersonals per les properes eleccions, govern que ni parlar-ne, es guarda el sistema que hi ha. Bé.
A mi personalment m'agradaven molt les llistes unipersonals. Entenc que ara mateix no és, el sistema polític no és l'adequat i per tant complicaria moltíssim el, com han dit, el DA complicaria moltíssim la feina parlamentària. A mi finalment que es votés la persona em semblava una bona cosa i de fet amb algunes eleccions que havia presentat fa mil anys era encara així.
Jo estic d'acord. Al final, quan vas a votar, no coneixes a tot l'equip polític que hi ha al darrere, no?
Sí, ara ha canviat, ara són altres circumstàncies.
Et cau més bé o et cau més malament?
Sí, el que diu vosaltres és que aquí encara a Andorra, sobretot, es vota més potser per la persona o el cap de llista, després per també l'ideologia, el programa i tot el que es presenta, però hi ha encara aquesta imatge molt forta de primera figura, per dir-ho així. Oh, sí.
I a vegades mires això i dius, ui, i aquest està aquí? Ostres, ja et fa trontollar si votaràs o no votaràs. T'agrada molt el cap de llista, però que hi ha el tercer, el quart o el cinquè, no diré, no? Dius, ostres, és que amb aquest ha de ser aquí o aquesta? No? I dius, ostres, t'entra el dubte de dir, pues no sé, no?
Abans era així, tu marcaves la creueta dels que volies i dels que no volies.
Com una quiniela, no?, per dir-ho així.
Bueno, llavors hi havia algú que tenia moltíssims vots i d'altres que també entraven, però molts menys, no? Vull dir, per exemple, les comunals, que eren llistes molt llargues, doncs era així. Aquest no m'agrada, doncs no el voto. Vull dir, no és, al final no és un mal sistema, però bueno, s'entén que ara és diferent, ara hi ha partits, en aquell moment no hi havia partits, era el Pepito, el Manganito, era el que anava al cap de llista i se li ficava un nom per ficar el nom al grup, no? Però ara hi ha dinàmica de partits i potser es té que jugar aquest joc, com a tot arreu.
Ara dius aquesta dinàmica de partits, Jordi, però és cert que estem any i més de les properes eleccions, ja se n'està parlant una miqueta, ja hi ha formacions polítiques que diuen, bueno, però hi ha un possible apropament, com per exemple Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata, dius que a partir d'aquí també dius, ostres, dius, això pot fer, no diré dubtar, no? Però té una reflexió per a potser algunes persones que es veuen molt identificats amb una ideologia política, com la línia d'un partit, i dius, ostres, ara aquests dos s'estan apropant quan hi havia una diferència, bueno, més o menys marcada.
Però és bo que sigui així, Enric, eh? Que sigui abans de que votis. El fumot és quan s'arreglen després de votar. Si ja t'estan ensenyant les cartes, doncs tu després decidiràs a qui vols votar i qui no vols votar. Jo crec que està bé que ara que vagin dient, jo m'ajuntaré amb aquest o amb l'altre, doncs ja ho sé, doncs mira, doncs no comptes amb el meu vot, o sí, no? I una altra cosa és quan ho fan a posteriori, que dius, ostres, jo he votat amb aquest en contra d'aquell i ara resulta que són amics i van junts. Jo crec que està bé que ensenyin les cartes i que fiquin a damunt de la taula el que hi ha.
Jo repeteixo, el que a mi m'agradaria és el tema personal. És a dir, els grans partits, com més grans són, més diluït queda el projecte, no?
Perquè, sí, això està clar.
Al final hi ha una persona, no?, que representa tothom i és el que té el veu i vot, no? I quan veus el partit, doncs clar, si has de valorar tota la gent que hi ha allà dintre, home, a vegades no ets de la ideologia d'aquest, però m'agrada més la gent que té, no? I a mi ets més de la ideologia del partit contrari, però et cau millor la gent que... Perquè, en definitiva, tenim un país molt petit i ens coneixem tots, i saps? I qui més, qui menys, sempre coneixes gent d'un partit i de l'altre, no? I a mi em dona aquest dubte, no?, de dir, a l'hora d'escollir, veure quina és la gent que representa cada un dels partits, no?, més que el partit en si.
Sí, segur que n'hi ha que no els pots votar, perquè no... Perquè, pel que sigui, eh? Jo que... senyor, no votaré. Ara mateix, però el tens que votar. O votar al contrari, que no és el que vols.
Sí, o sigui, un cantó o l'altre, però potser dels dos agafes el que t'agrada menys, per dir-ho així. Bueno, això serà segurament...
Bueno, falta encara un any i mig, això es mourà molt.
Sí, hi ha molts temes de conversa.
Tindrem encara temps de veure què tenim que votar i com ho tenim que fer.
I que es posin d'acord i que s'enfadin entre ells també, o sigui que... Aquí, com dius tu, Jordi, va per llarg encara.
Sí.
Tu comentaves, Jordi, aquest cap de setmana, doncs, Escudelles, us toca tocar amb la Grossband.
Sí, amb la Grossband estem... Bueno, ara feia temps que no fèiem l'escudella, diguéssim, de Sant Antoni. És algú que amb la Grossband no acostumem a tocar perquè fa molt fred, eh? Però aquest any, doncs, hem acordat amb el Comú de la Massana i estarem allà, a la plaça de l'Església, el dissabte, a migdia, si nevi, plogui o faci fred.
Has dit que influeix molt amb el vent.
No, la temperatura, sobretot els instruments...
Els instruments de vent, has dit, això ho volia dir.
Els instruments, clar, tu estàs...
No, volia dir això, els instruments de vent, que influeix moltíssim la temperatura.
Els instruments de vent de boquilla, diguem, de metàl·lica, no?, més el trombó, la trompeta... Ostres, allò està fred, quan t'ho poses a la boca. Està fred de collons.
Bueno, però ho deus poder escalfar una miqueta.
No, sí, clar, però en aquell moment que et diuen, va, estem a punt de començar, aquells 5-10 minuts que no pots tocar, perquè no pots tocar...
El son no varia.
Sí, el sol, sí. Com més baixa és la temperatura a l'instrument, doncs es puja de to i tu l'has de regular. Tots els instruments tenen una regulació per pujar o baixar el to. Clar, si tu estàs provant i el tens calent a l'instrument, tu el regules l'afinació en base a la temperatura de l'instrument.
Clar, això més passa amb
el... Si l'instrument està 10 minuts sense tocar, o 5, es refreda, sí. Ja oblida tant de l'afinació. Llavors vas a tocar i dius, què sembla això? No? Quan el sent tocar tots junts i dius, què sembla això? No? Un galliner, no?
I la corda també o no?
I tant, tots també. Els instruments de metal. Sempre, clar, sempre pren coses comigo aquí. Poder que no li pot passar tant, però és una guitarra, no?, que té les cordes de nylon, no? No li afecta tant el fred i la calor. Un piano, per exemple...
Catastròfic, dic que és un piano.
Piano sí. És catastròfic. Ahir nosaltres fem una activitat a l'aula, no?, de batucada, i els dic, nois, quan acabeu, poseu-me el calefactor a 17 graus. Diu, tota la nit? Dic, sí, tota la nit. Perquè, clar, diu, i per què? Dic, perquè és que si no es desafina el piano. No puc estar cada setmana trucant un afinador perquè vingui a afinar el piano. El fet de tenir una temperatura constant, o que diguéssim, la diferència de temperatura vagi de 10 o 15 graus, això és, per les cordes, és com una estirafluixa molt bèstia. Si hi ha una diferència de 3-4 graus, és algú que el piano pot aguantar bé i pots tenir el piano perfectament afinat durant tot un any que no es desafini. Ara, si tens el piano i engegues la llar de foc i de sobte passes d'estar a 17 a 25, doncs allò és un castanyot per totes les cordes que... es destensen.
I un músic quan viatja, que té que ficar l'instrument a la, a la bodega de l'avió que deu fer...
Només afluixen totes les cordes.
Ah, vale. O sigui, hi ha un procediment,
sí,
per fer-ho.
Sí, perquè pots arribar al destí i trobar-te l'instrument trencat.
Perquè s'han tensat massa...
Va. Clar, el fred tensa i la calor dilata. Clar. És que, bueno, és un principi de física molt, molt senzill, fàcil d'entendre, no?
I sobretot, ara estic pensant violins, violoncel·los, cel·los i coses així.
Quan viatgen, destensen. O es porten a la cabina, és a dir, amb tu. Se van amb tu, estàs...
Però un cel·lo no el deixaran portar a la cabina.
Sí, sí? Paguen seient i...
Ah, paguen seient.
Sí, sí.
Paguen seient. Ostres.
Sí, el cel·lo, o sé que paga seient. Els violins, les trompetes, que són bueno, instruments petits, no hi ha tant de problema. Trombons, home... Clar, un trombó no té cordes, no passa res. No. Està més fred o més calent, però no es trencarà.
I no tenen un contenidor especial que mantingui la calor, per exemple?
Jo crec que les bodegues dels avions, com diuen, no?
Fa molt fred.
Fa fred, calla. Suposo que no estan a temperatures de menys 40 o menys 50, perquè quan estan volant els avions no sé quina temperatura exterior deuen tenir, però poder menys molt. 50 o menys sí, 70 sí, sí, sí. És el que deu haver.
La bodega no tindrà cap sistema de dir, està fred, ja està fred. Veus com aprenem moltes coses?
I tant.
Quan vegi un músic amb el cello que entra a l'avió, dic, bueno, té una...
Hi
ha una raó de ser i més
pianos,
paga.
No? Amb els pianos, que jo que tinc, no? Portem un piano Yamaha, no? I el portem aquí, és un piano nou, que veus que ha viatjat, no? Des del Japó, ha anat a París, ha vingut fins aquí. Els pianos venen no desafinats, però sí que et diria que la corba d'afinació és com va dels aguts als... No és constant en totes les cordes del piano. És a dir, la part central del piano sempre va una mica més baixa que els extrems. És curiós, perquè aguanti l'afinació des del moment que surt de fàbrica, no? I és quan arribes aquí, fas l'últim ajust, també l'afinador, no? Quan entregues el piano, fas l'últim ajust i ja queda el piano perfecte.
Llavors es manté quant temps? Si està en condicions climàtiques adequades?
Jo crec que un any aguanten bé. Un piano, si és bo, jo dic Yamaha perquè és la meva marca de projecte, no és per fer publicitat ni molt menys, és la que utilitzo perquè m'agrada molt. I la veritat és que aguanten molt. O sigui, sí, sí. Si no hi ha canvis de temperatura bruscos, no? És a dir, si el canvi de temperatura és progressiu, no? Passem de 20, de 18-19 graus a l'estiu que estem i no baixem dels 27, no passa res. Ara, si això, el canvi aquest el fas en 24 hores o en 15 hores, clar, és... Bueno, és com entrar a la sauna, no?
Sí, sí, el cost d'estic que afina el cos.
Ara el que diu el Jordi, per molta gent que ens escolta, Yamaha fa pianos perquè molta gent fa l'assimilació amb motor i motos, o sigui que...
Hi ha altres marques, no? Jo parlo d'aquesta perquè és la que he tingut sempre, no? I he tingut marques més bones, no? Ja sabem que la marca més prestigiosa és Timo Jansons, no? És fantàstica, sí, però és com comprar un Rolls Royce, és una cosa que, a veure... és més delicada, no? I per tant no és un instrument casero, no?
I Yamaha ha fet motos tota la vida i instruments també tota la vida.
Sempre. Bons instruments, que no estem parlant d'una cosa... No.
És realment la mateixa marca? O coincideix el nom?
Jo crec que en el passat poder sí, no? Però ara és que inclús dintre de la pròpia marca, no? Jo que porto el que és la distribució de pianos, dintre del sector musical, si jo vull portar instruments de vent és un altre departament completament diferent, és un altre responsable, és un altre lloc, no? I està com molt, molt fragmentada, no? Desfragmentada, no?
Sí, és cert que bé, és un món amb les seves particularitats i a partir d'aquí doncs, hi ha marques més, no diem generalistes, però que abarquen
més. Hyundai també
fan
pianos,
sí, no? I barcos, i cotxes, sí, aquests fan de tot, aquests.
Sí, sí. Si ho passa com amb els vaixells, aquests, els carrossers que també fan rulots, no? I fan vaixells, no? Benetó, sí, no? A Benetó, els Hanse, no? Que són... I tenen diferents, suposo que deuen ser diferents departaments, no? Amb una mateixa marca, no?
Doncs sí. per acabar el programa, bé, la setmana que ve, campanya de donació de sang a la Llacuna, promulgada per l'Escola Andorrana, és la 8a campanya de donació de sang. Bé, és una cosa que sempre diem necessària, important, la sang caduca, i bueno, aquí a Andorra, generalment cada any estem a les mateixes participacions, unes 1.500 persones aproximadament durant tot l'any. És una cosa...
És un tema que només en donem compte quan ens fa falta. D'on surt això i qui ho treu? I realment és cabdal per 40.000. I està molt bé que l'Escola Andorrana i qui sigui faci aquestes campanyes de promoure-ho, perquè finalment és una cosa que no és fàcil que la gent s'animi a fer-ho i fa falta sempre. És una cosa vital per molta gent.
Jo crec que sí, que també.
No, és cert.
Hi ha abonats, hi ha gent que hi va, sí, sí. Hi va, ho tenen com
assumit. Trobo, no? Com... un exercici de generositat esplèndid.
Mm. Una part del turisme que malauradament potser s'està perdent al segle XXI.
Certament.
Jordi Cerqué de Sierra, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vostè, senyor Enric, que fot merdat.
Gràcies per vostè i per el senyor Jordi Barceló, moltes gràcies per venir avui també.
Gràcies a tu, Enric, per convidar-me.
Us dic fins la propera.
Exacte.
I que vagi molt bé dissabte amb la Grossman i a la Massana.
Ens estarem allà a migdia, i no només per l'Escudella, si voleu sentir una banda de música en directe.
És que tinc canal d'Andorra, jo, noi. Eh? Els d'Andorra tenim canal d'Andorra, no podem pujar a la Massana.
Jo tinc l'escola de música a Andorra, però clar, em dec a la direcció musical dels nois.
Però que consti que sempre que puc escolto la Grossman, que m'agrada molt. I més si tinc algun amic que hi toca.
Doncs ja ho sabeu, temporada d'Escudelles, de música i de moltes coses, diguem, a gaudir. Exacte, nosaltres ens trobem.
Això no m'agrada, a mi m'agrada que se la mengin allà. És com el del tax-free, una mica. Les coses, comprar Andorra i menjar l'Escudella a la plaça.
Exacte, ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.